Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Marta Rovira ha viatjat avui a Brussel·les per parlar amb Carles Puigdemont sobre les eleccions del 21 de desembre. La intenció és pactar una estratègia comuna de cara als comicis, els quals Esquerra i el PDeCAT es presenten per separat. Ja s'ha trobat la número 2 dels republicans amb el president català destituït pel govern espanyol. I també ho ha fet abans amb 4 consellers que són amb ells, entre ells els d'Esquerra Republicana, Toni Comín i Meritxell Serret. D'altra banda, el magistrat del Tribunal Suprem, el jutge Llarena, ha fet avui el primer pas per assumir tota la causa per rebel·lió i sedició. Llarena ha demanat un informe a la magistrada Carmen Lamela de l'Audiència Nacional per decidir si assumeix la causa contra el govern de Puigdemont. 1.000 empreses han canviat la seu fiscal des de l'1 d'octubre. Ha caigut la recaptació de l'IVA declarat des de Catalunya, però, segons l'agència tributària, això no afecta el finançament autonòmic. Són informacions que hem sabut avui. Vol dir que han fet una declaració explícita amb aquest canvi. Serien prop d'un miler de les més de 2.400 societats que fins avui han registrat el canvi de seu social, segons recull el Col·legi de Registradors. I encara us expliquem que és notícia el noi que va perdre un ull l'1 d'octubre per l'acció de la policia espanyola. És Roger Espanyol, veí de Barcelona, que en una conferència de premsa ha anunciat una querella per un delicte de lesions contra els agents responsables d'aquest fet. El quart tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Sens, que també era a la conferència informativa, ha anunciat que el consistori també es presentarà juntament amb entitats privades com a acusació popular. I encara us expliquem que a l'Ajuntament de Reus s'han tramitat més de 400 casos un any després de la mort d'una dona per pobresa energètica. El consistori de la capital del Baix Camp assegura que es treballa per detectar casos de pobresa energètica abans, fins i tot, de no poder pagar les factures. I s'ha produït, amb això acabem, un espectacular incendi d'un camió a l'autopista AP7 a Freginals. Tot i la vistositat del foc, el conductor del vehicle s'ha fet lesions de gravetat menor. I en una col·lisió entre dos vehicles a Valls, una dona ha mort. És un altre accident que s'ha produït també avui. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Us deixem amb el programa de Família i Educació, Paraules d'Amor.
Ràdio Estel.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
L'aniversari Hipercor se celebra a Ràdio Estel. Escolta cada dia de dilluns a divendres a 11:45 del matí l'espai on t'expliquem totes les ofertes, els descomptes i les sorpreses de l'aniversari que més avantatges et dona. Cada dia a 11:45 del matí, l'aniversari Hipercor a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Paraules d'Amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona nit, amics de Ràdio Estel. Educar amb l'exemplaritat és ser conscient que la nostra conducta informa els nostres fills sobre com som i com actuem davant determinades situacions, oferint-los un model de comportament a seguir. Avui, a Paraules d'Amor, volem parlar d'educar els nostres fills amb l'exemplaritat dels pares, donat que, com hem repetit en més d'una ocasió en molts programes, l'exemple és la millor eina educativa amb què compta la família per exercir la tasca profunda i complexa d'educar. L'exemplaritat de les nostres accions i del que diem té gran impacte en el nen, especialment en la forma d'organitzar la seva realitat i en com es relaciona amb els altres. La seguretat o el temor, l'optimisme o el pessimisme, les actituds i els valors, la manera de relacionar-se, depèn en bona part del que durant la infància s'hagi observat i imitat. I és que més enllà de les classes teòriques del col·legi, el nen observa contínuament el comportament dels pares més del que creiem. Els pares, encara que no ens adonem, donem exemple als nostres fills tots els dies amb la nostra conducta. Si els nostres fills noten que mentim o que som poc solidaris, seguiran el nostre exemple. Encara que els fem recomanacions verbals, ells es fixaran en el nostre comportament i hem de donar-los exemple amb les nostres accions i comportaments més que amb les nostres paraules. Com deia Albert Einstein, educar amb l'exemple no és una manera d'educar, és l'única. Donar bon exemple és decisiu per l'educació dels nostres fills. Si volem que siguin feliços, solidaris o sincers, hem de ser-ho nosaltres també. Comencem. Through town, just my boy and me, with a happy meal in his booster seat, knowing that he couldn't have the toy till his nuggets were gone. A green traffic light turned straight to red. I hit my brakes and mumbled under my breath. His fries went a-flying and his orange drink covered his lap. Well, in my 4-year-old set a 4-letter word. It started with S, and I was concerned. So I said, son, now where'd you learn to talk like that? He said, I've been watching you, Dad, ain't that cool? I'm your buckaroo, I wanna be like you and eat all my food and grow as tall as you are. Got cowboy boots and camo pants. Yeah, we're just alike. Hey, ain't we, Dad? I wanna do everything you do. So I've been watching you. We got back home and I went to the barn. I bowed my head and I prayed real hard. Said, Lord, please help me help my stupid self. The next side of bedtime later that night, turning on my son Scooby-Doo nightlight, he crawled out of bed and he got down on his knees. He closed his little eyes, folded his little hands, spoke to God like he was talking to a friend. And I said, son, now where'd you learn to pray like that? He said, I've been watching you, Dad, ain't that cool? I'm your buckaroo, I wanna be like you and eat all my food and grow as tall as you are. We like fixing things and holding mama's hand. Yeah, we're just alike, hey, ain't we, Dad? I wanna do everything you do. So I've been watching you. With tears in my eyes, I wrapped him in a hug. Said, my little bear is growing up. And he said, but when I'm big, I'll still know what to do. 'Cause I've been watching you, Dad, ain't that cool? I'm your buckaroo, I wanna be like you and eat all my food and grow as tall as you are. By then I'll be strong as Superman. We'll be just alike, hey, won't we, Dad? When I can do everything you do, 'cause I've been watching you.
El programa Paraules d'Amor. Temps per la tertúlia sobre educació i família.
Doncs amb aquest tema musical del cantant nord-americà de country Rodney Atkins, I'm watching you, daddy, que significa t'estic mirant, pare, encetem avui el temps de la tertúlia amb els nostres professionals de l'educació, que ja els tenim preparats. Els saludem primer de tot. Gisela Prunà, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Què tal? Jaume Pujol, bona tarda, Jaume.
Hola, bona tarda.
I l'Aureli Villar.
Bona nit, eh?
Bona nit, sí, Aureli, és veritat, tens raó. Bona nit.
Molt bé.
Recordem que tots ells són orientadors familiars de l'Associació FERT i col·laboradors habituals del nostre programa, i també tenim el control central, el nostre tècnic, el Mario Ramírez, i ja sabeu que qui us parla aquesta tarda és la Sandra Carmona. Aureli, avui parlem de l'exemplaritat en l'educació dels fills. És un tema recurrent perquè moltes vegades hem comentat que l'exemple és la millor eina educativa que hi ha.
Sí, sí.
O de les millors.
Però fixa't, tu has dit de parlar amb els fills, i evidentment això és claríssim, però que no només amb els fills, en general. O sigui que avui tothom, quan fa anàlisis del que sigui, del món tal com està avui dia, tothom sempre en un moment determinat diu el que passa és que hi ha una crisi de valors, i parla... però clar, crisi de valors, això vol dir que es concreten amb exemples, vull dir, la joventut, les persones, ens fixem, per exemple, als esportistes, no? O als actors, als polítics, als escriptors. Bueno, doncs, són persones que deixen un exemple, el que sigui, el que sigui. I això, clar, crisi de valors. Crisi de valors vol dir crisi d'exemples, de mals exemples o no tan bons exemples. I això, vulguis o no vulguis, és el que configura el pensament dels joves, perquè tu parles d'educació dels fills, eh? Podríem parlar de l'educació de la societat, però no, dels fills, clar, estan visquent en un ambient en què veuen aquest futbolista, aquest actor...
Perquè busquem referents.
Busquen referents. I són exemples, exemples, que uns són bons, altres no tan bons, i d'altres fins i tot dolents. Per tant, encaixa amb el tema, la crisi de valors... Crisis de bons exemples.
De bons exemples. Jaume.
Home, jo el tema d'avui penso que es podria resumir, si fes falta, que no, oi? Amb un concepte que és la coherència, no? El dir, doncs mira, estem explicant com ha de ser la vida o com pensem nosaltres que ha de ser la vida i quins són els valors. Home, dels valors, més que parlar-ne, ha de ser una cosa que quedi ja, que vagi implícita amb tota la nostra manera d'actuar, no? Però... a l'hora de fer de pares, l'assumpte és més seriós que dirigir una empresa multinacional. O sigui, perquè un senyor que mana una empresa, no dic que ho facin, eh?, multinacional, és una persona que pot tindre un personatge, no? Fer un paper i després, doncs, fer el que diu o no. Un pare no ens podem pas permetre això, no? Perquè en seguida se'ns veu el llautó. Si hi hagués un pare prou dolent, prou mala persona... que no crec que existeixi, com per enganyar els seus fills, s'hauria de posar en un lloc perquè no fes mal, no? O sigui, normalment els nostres fills ens estan veient sempre i volen coherència. La coherència és una cosa que últimament no en sento parlar gaire, perquè, no sé, perquè és un valor que a vegades poder no s'acaba de viure, no? O sigui, al carrer, amb la nostra professió, quan nosaltres diem que creiem en unes coses determinades, tot el nostre relat i tota la nostra manera d'exercir la nostra professió i de funcionar com a persones, bueno, ha de tindre un fil conductor, ha de tindre un algú que diguis, home, aquesta persona m'espero que... davant d'una circumstància així, reaccioni d'aquesta manera. Perquè això és coherent amb el seu discurs i amb la seva manera de viure, no? Bueno, doncs, si això és molt important a la societat en què ens movem, tan important com que, a més, fa molta, molta falta, no?, de que la gent funcionant d'aquesta manera, perquè tindre una doble o triple vida, això és nefast. Si tot això val per la nostra vida social... ja no explico, no, ja no, ja no, és molt més important en la nostra vida familiar, amb els nostres fills, no? I, home, llavors, en què consisteix donar exemple, no? Home, depèn també de lo que els pares pensin que és un bon exemple. Un bon exemple no té que violentar la nostra naturalesa. Nosaltres som d'una manera determinada i, bueno, és lògic que no agafem un altre model, no? Això és d'una immaduresa, no? Jo recordo que, no sé, quan són molt jovenets, doncs potser hi ha un actor, hi ha una manera de funcionar, una pel·lícula, una obra de teatre, que dius, home, sense voler, estàs intentant imitar algú d'aquell personatge que per tu és cridaner, no? Bueno, doncs nosaltres no. Nosaltres som el fulanito de tal, el pare, la mare d'aquests fills nostres, i no volem enganyar-los. Llavors, els hi hem de dir, explicar què és el que pensem que és bo, i si ells pensen una altra cosa, doncs està molt bé que ens ho diguin, i després, això que sigui portat a la vida, no? Amb l'agravant, potser, de que ells estaran sempre molt a prop nostre. I ens agafaran en aquells moments en què un es deixaria anar al sofà. És allò que arribes a casa i et deixaries anar. Deixaries anar a l'abric, la bufanda, o aniries escampant.
Quan afluixem.
Com hi ha persones que ho fan, tinc entès, no estan casats amb la meva dona, aquestes persones que fan això. Aleshores, vull dir...
Tu ets molt explícit,
Sí, sí, Jaume.
Bé, és que les coses són així. Les coses, vaja, penso que són així, no? L'important és que, clar, en aquests moments que ens deixaríem anar, doncs sapiguem que ens estan mirant. I aleshores, doncs, home, intentem fer-ho millor. Que es vegi que hi ha una lluita. Jo crec que la millor cosa és que vegin que hi ha una lluita. Que a vegades ho aconseguim i a vegades no. Però que el fet de que a vegades és clamorós el fracàs, no? No deixem d'insistir i de seguir endavant amb el nostre propòsit.
Gisela.
Jo estic completament d'acord amb en Jaume i afegiria actuar amb conseqüències, ser coherent i actuar conseqüentment amb el que penso. Jo, amb aquest tema, vaig anar directament al diccionari. Vaig pensar, vaig a buscar la paraula exemplaritat i què em diu? Deia qualitat d'exemplar. I dic, ai, em quedo igual. Continuo buscant exemplar, que pot servir d'exemple. Dic, vinga, ara vaig a buscar exemple. Manera d'obrar o de ser d'algú considerada com a possible objecte d'imitació. Aquí ja ho vaig entendre i em vaig parar, no? I vaig pensar en el meu entorn. En el meu entorn i en l'entorn de tots trobem gent que fa coses exemplars, que són coses puntuals, i gent que és exemplar. Que ser exemplar no vol dir que no t'equivoques, ni molt menys, sinó que lluita, que té aquesta lluita, tu la veus en tots els aspectes de la seva vida. I és com una unitat, no? I quan tu trobes persones així, persones exemplars que són en unitat, has de mirar-les i copiar-les, no? Si veus que una cosa està ben feta, còpia-la i fes el mateix, afegeix-t'hi, no? I sobretot perquè t'ho faran viure en coses molt quotidianes, no? Just, per exemple, l'altre dia anava pel carrer i sentia un pare i un fill que el pare li va demanar perdó al fill perquè l'havia promès anar al parc i no podia anar. I em va semblar, home... Quin gran pare, no? Perquè si no li pots dir fàcilment és igual, ja anem un altre dia. Però no, no, perdona, perquè et vaig dir que aniríem i no hi anirem. Anirem un altre dia, no? Vaig pensar, ostres, va per bon camí aquest senyor, segur.
Bueno, em costa molt dir que no estic d'acord, perquè estic totalment d'acord, no? Bueno, però hem de matitzar, no? Mira, això que comentaves abans, de que el tema del sofà i tot això que ens deixem anar i tal, però com que importa en una tertúlia del que ens estan els nostres oients, doncs a vegades els hi queda una idea, no? Vull dir, nosaltres hem de funcionar com a pares, perquè el que era la idea, com si estiguéssim en un plató de televisió. Vull dir, uns pares estan en un plató de televisió i els nens l'estan veient tota l'estona, plató de televisió. I ara, i alhora, és més difícil, perquè el plató de televisió tu pots fer comèdia perquè t'interessa fer riure i aleshores fas riure la gent, o fas plorar, o fas el que sigui, no?
I també estàs però és que allà, amb tensió,
estàs
amb un
tensió,
plató. Llavors ha de ser alguna cosa més natural.
Això és més difícil perquè has de ser més natural. Però alhora has d'estar en un plató de televisió perquè has d'intentar dir, bueno, ara em vindria de gust dir, no, però fas una cosa que possiblement no és que no siguis coherent, perquè vols educar i ets coherent, però millor no et ve de gust. I has de fer l'esforç de, com que estàs en un plató de televisió, de fer coses que no faries, que no és que sigui antinatural, que no faries, però que fas perquè estàs en un plató de televisió. Potser l'exemple no sé si és bo, però que els pares siguin conscients que estan en un plató de televisió, perquè estan constantment, pues això a mi em sembla que pot ser molt útil.
Home, seguint aquesta línia, penso que a vegades, jo no sé si a vosaltres us ha passat algun cop, no?, o qui ens escolta. Però un dia de festa que hem tingut, doncs, en fi, potser algun invitat a casa i tal, arribes a la nit i estàs destrossat, fet pols, eh? I penses, home, no he fet cap esforç, tampoc no he... En fi, no sé, no sé per què estic tan cansat, no? Jo, a vegades, no ho sé, si és el vostre cas, però el meu, sí. Me'n dono compte que és que he intentat, amb la millor intenció, sense voler enganyar ningú, eh? Però fer una versió de mi millorada, eh? I això requereix, a lo millor, doncs, no dir algun taco dels que jo acostumo a dir, eh? Coses així tan senzilles, no? Eh? O, en fi, alguna cosa, una manera de fer, eh? Ser més amable amb la meva dona, cosa que hauria de procurar que això no constituís cap esforç, no? I tantes petites coses, però que arriba un moment, eh? Que quan finalment ha passat aquell moment, ha sortit del plató, han apagat els llums del set, llavors... et quedes com que dius, ostres, menys mal, no?, que s'ha acabat això. I dius, home, i no he estat fent un paper. A veure, no he sigut conscient de que estava volent enganyar a ningú, però volia treure algunes coses, així com aquells amics amb els que tenim molta confiança i amb els nostres fills hauríem de ser més naturals que amb els amics que tenim molta confiança, eh? Doncs ens veuen com som. Eh? I si alguna vegada... intentem ensenyar-los la versió millorada, en seguida ens veuen, eh? El papa avui està sobreactuant, eh? Perquè ja es veu que no és ell. Perquè, home, el coneixen des de que eren molt petitets, han anat veient com tu et comportes amb els teus amics, no? Jo és un dels valors que sempre... Vaig ser conscient molts anys després, no?, de ser pare, de quin valor... Eh? I entre els valors que pensava que eren molt importants, n'hi havia un que era el de les amistats, no? El de valorar molt les amistats, el de ser bon amic dels meus amics i aquestes coses, no? I el tema, amb aquest enunciat, en els meus fills no els hi he llegit mai, ni els hi he donat un sermó relatiu a això. Però no obstant, he vist que és un valor que li he transmès. No sé si altres coses m'han sortit o no, però aquest sí que m'ha sortit, perquè veig que tots els meus fills i filles doncs tenen molts amics, bons amics, que això no és incompatible, en comptes del que a vegades es diu, no? Que siguin pocs però bons. No, 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 no. Si són pocs és molt probable que no siguin ni bons, no?
Estadísticament.
Exacte. O sigui, molts, que així es fa pràctica, i bons, no? I aleshores, doncs, bueno, aquests són els missatges que un ha d'intentar, però l'ha d'intentar amb el seu exemple, amb la manera de funcionar, oi?
Sí, la vols afegir alguna cosa?
Volia afegir res, que just és això, que jo per mi l'exemplaritat no és una cosa que tries un dia només, no? Que és un camí que vas lluitant-lo, no? I tampoc no té res a veure amb el perfeccionisme, no? I també m'agradaria dir que, en realitat, l'exemplaritat, ja que és un camí, i al camí mai anem sols, s'ha de comptar amb ajuda, no? Per exemple, l'altre dia la meva amiga Marta Badal m'explicava que havia començat el curs d'orientació familiar per joves de projecte personal, que són un grup de 20, i jo el vaig fer l'any passat, i vaig pensar, doncs això és un pas per ser exemplar, a nivell d'anar a conèixer-te tu mateix, gestionar-te, no? Els dies que tu estàs cansat i no vols fer res. Doncs, bueno, és un moment també de parar-te i dius, i per què estic cansat? Quina solució puc posar? Hi ha coses que no pots triar viure-les o no, sinó com tu tries viure-les, no?, al final.
Has fet bé el curs d'orientació familiar, però hauries d'haver afegit que és del FERT.
És del FERT.
L'última coma.
Perdre la cunya
publicitària. No podem perdre pistonada, és del FERT. Ho hem de deixar clar, Aureli. Molt bé.
No, potser ara no dic barrejar, però coses que heu dit, a mi em sembla interessant. Això que deies, Jaume, també ve per la idea de que, clar, els nanos van sent petits, després fan més grans, arriba un moment que ja són joves, etc. No? I hem d'entendre la idea de que les coses s'han de començar molt de petits, perquè els nens, quan són molt petits, nens i nens, pregunten, tot ho pregunten, i a més pregunten als pares, pare, què és un... el que sigui, eh? Què és un hipopòtam, què... com i per què mengen així, i per què... els... pregunten tot, primer pregunten. Una mica més endavant es fixen. I ja, si realment no fas res més, després, quan són més grans, fan el que els dona la gana. Què vull dir? Que probablement, si quan pregunten... Jo anava per la idea de que la coherència és molt important, l'exemple és molt important, però també eduquem pel que diem. I moltes vegades no dir coses vol dir que en el fons estàs conforme amb el que diu tothom. Uh-huh. Per tant, quan pregunten, per descomptat, contestar. Però a vegades no pregunten. Tu pots fer preguntes que ells no saben per poder donar respostes, que a tu t'interessa que en sàpiguen. Que les preguntes són coses molt petites. Després es fixen. I això que deies, Jaume, de què dius, arribes cansat i tal, segurament els teus fills sí que han vist que arribes cansat, perquè el meu pare ja vol tenir amics i tractar bé els amics, però es nota que, a més, posa esforç per tractar els amics. Per tant, és exemplar. Uh-huh. O sigui, es fixen, no només... O sigui, no és que tu hagis dit... No sé, has tornat a entendre que no ho dius, però segur que alguna vegada els has parlat de l'amistat, segur, segur. Encara que tu dius que no, segur. Però s'han fixat que tu hi poses esforç. Això vol dir que hi ha un segon pas. I probablement, el tercer, de forma natural, doncs, si hi ha coherència, que és el que deies abans, doncs continuaràs, i aleshores un dia serà una paraula. Però allò que no diem nosaltres, moltes vegades no ho diu, no ho diuen altres. O pitjor, ho diuen de forma inrevés, al contrari. Per tant, a mi em sembla que estem amb la línia, que no és només simplement fer coses bones perquè ho vegin, eh?
No, hi han coses, a més, que es reflexen en circumstàncies concretes, no? Entre els amics que tinc la sort de tindre, doncs n'hi ha un que té més o menys el mateix número de fills que jo i que ens coneixem fa molts anys i que som amics des de que érem jovenets, no? I un dia va sortir aquest tema, no? I li vaig dir, escolta, mira, jo estic molt content perquè sé que tu ets molt amic meu, això ja m'ho has demostrat moltes vegades, no? Dic, però, quan per una circumstància, la que sigui, doncs, he tractat amb els teus fills, ens hem trobat, doncs perquè hi ha hagut alguna enfermedad, alguna cosa especial que ens hem trobat, he vist que els teus fills sempre em tracten com si jo fos un personatge. Es va quedar una mica parat, no? Com a veure, jo amb el tracte que tinc amb els teus fills no dona per tant, eh? A part de que, per molt que els tractés, dubto molt de que jo pogués semblar un personatge, no? Però això m'està dient com parles tu de mi a casa teva. M'entens? O sigui, que el que ells no han pogut veure perquè no, la vida no ha donat suficient temps, oi? Doncs ells tenen una imatge, jo diria que inclús superior a la realitat, millor que la realitat, de lo que és la meva persona. Bueno, doncs, això és així. A vegades, un, a través d'aquestes circumstàncies, se'n dona compte lo important que és la coherència, el fer palès, doncs, el concepte que tu tens d'una persona, de parlar sempre bé. Hi ha una cosa que realment avui dia crida molt l'atenció, molt, i és el no parlar mai malament de ningú.
Sí. Això és la paraula mai, mai, eh?
Mai, 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 eh? Molt important. Llavors, això ara crida, és un exemple cridaner, perquè es practica poc. I aleshores, aquella persona que veus que habitualment fa això, és el mateix que mirar les noies que passen, no? O sigui, hi ha qui, sense mala intenció, o sigui, en fi, el més natural del món, perquè ve així, no? Doncs, home, se'n perd poques, no? I de tant en tant, doncs, fa un comentari, no? Sense passar-se, però fa un comentari. En canvi, doncs, hi ha persona que no, que alguna vegada en veu alguna, però fa com si no les veies. I que mai fa...
Les veu, però no les mira.
Exactament. Les veu, però no les mira. Home, també és una cosa que avui dia crida l'atenció, no? O sigui, és un senyor que dius, escolta, jo no sé si aquest senyor és més bona persona o més mala persona quan està a soles, però jo m'imagino que deu ser bona persona. Perquè, mira, el que practica, practica, i el que no, se li veu enseguida, no? Si dius, escolta, no fa segons quins comentaris de l'altre sexe, no? I tampoc està especialment fixant-se, doncs, en si aquí falta o sobra alguna cosa, no? Llavors, doncs, bueno...
S'entén, eh?
Sí, sí. Bueno, és el meu propòsit.
Disculpa, que m'estava rient.
És el meu propòsit que algú de tant en tant es vagi entenent, no? Doncs, bueno, doncs, aquesta és la cosa. A mi em va agradar l'atenció, bastant, la primera vegada que vaig sentir, i em fa l'efecte que va ser en algun curs d'orientació familiar del FERP, bueno, precisament...
Dos cunyes publicitàries, no està malament.
Sí, sí, sí. Almenys es pot posar en presència del FERP, com l'estrella dorada de TV3. En presència del FERP. Doncs, aleshores, no ho sé, mira, m'ha ninat. Ara m'ha ninat completament. No sé l'exemple que anava...
Has dit el més important, l'exemple. Ja tot l'altre ja... És igual, ja ho diràs. Segurament l'altre t'ho encara.
Sí, sí, sí.
A mi m'agradaria introduir el tema de la responsabilitat dels docents en l'educació. També donen exemple. I és... Oi, Aureli?
No, és que això...
No només els pares.
Sí, sí, però passa una cosa. Això té moltes implicacions des del punt de vista de que hi ha un tema que no és el d'avui, que és el tema de la llibertat d'ensenyament i, per tant, la responsabilitat dels pares de triar bé el centre. Per què? Mm-hmm. Pues perquè el centre no són uns senyors que instrueixen, sinó que també eduquen. Sí. Els professors, això del col·lectiu de professors, no és col·lectiu de professors, són educadors. És que és bastant més. Mm-hmm. I que, per tant, la forma de tractar els alumnes, els objectius educatius que es proposen, perquè no només és donar matèria pròpia de l'assignatura... Tot això té a veure amb l'anterior. Bueno, això és un tema molt important. I alhora, també és important, que els pares han de col·laborar amb aquests objectius, perquè el que no pot ser que uns pares diguin, mira, jo portaré els meus fills a aquest col·legi, que jo sé que sembla ser que l'ideari és molt bo, hi ha uns valors molt... Però, en canvi, com que ja m'ho faran ells...
Clar, després que ho deixem davant de casa...
Jo no tinc per què fer. O sigui, aquesta és una altra vessant. Uh-huh. Tu m'has parlat del tema general, però aquesta
sí,
és una altra.
Sí, sí, sí.
I són els pares que diuen, bueno, ja amb aquest col·legi... Bueno, com que és un col·legi, per exemple, d'inspiració cristiana, i nosaltres, uh-huh. Bueno, doncs mira, no li farà mal. No, li farà molt bé, eh? Però no li farà mal.
No li farà
doncs
mal.
No li farà mal. I aleshores no li farà mal i no li farà mal, però hi ha moltes coses de l'inspiració cristiana, no és només la pietat. Això és un aspecte d'un aspecte d'un aspecte. Hi ha moltes... I és el de la coherència que deia el Jaume, hi ha moltes més coses, no? Escolta, tu estàs disposat a donar exemple d'aquest ideari? Perquè si no s'has disposat, aleshores, doncs, d'alguna manera t'estàs retratant, no? I el fill, en un moment, haurà de prendre una postura. Dic, bueno, el que diu el pare o el que diu el col·legi?
Clar, dic, el que dèiem és incoherent, no? Dic,
el col·legi, si té un ideari, si té una línia, mm-hmm. doncs transmet uns valors. Alguna vegada hi ha algun professor que no fa bé i, doncs, mira, o l'acomiada, no li fan dir, escolti, ho has de canviar perquè l'ideari és aquest. Puc pensar d'altra manera, però aquí, quan davant dels alumnes, vostè ha de transmetre aquest ideari. Bueno, el que vull dir que hi ha la vessant dels pares que, malauradament, això es dona, eh? Pares que, per tranquil·litat, diuen, jo el porto a aquest col·legi perquè hi ha molt d'ordre, perquè hi ha molt bon ambient, perquè hi ha uns valors que val la pena, i, a més, escolta, tu treu molt bones notes a la selectivitat i dius, tu estudia molt... Bueno, ja... I s'aturen aquí. I aquí realment és un error, eh? Jo vull això i, per tant, nosaltres a casa hem d'intentar que soni aquesta música.
Clar,
de sonar.
També treballar-ho a casa.
Si més no, d'alguna manera l'han d'apoyar, vull dir, l'han de recolzar. Que al col·legi et diuen que... Te'n recordes que la tutora ens va dir l'altre dia... Bueno, això està constantment recolzant la mateixa idea, no?
Sí, de tota manera, o sigui, tot suma, eh? A vegades les coses no es fan amb amb la millor orientació. Jo recordo unes persones que a mi em van influir bastant i anaven a missa, i jo vaig començar a anar-hi amb elles, eren cosines meves, no? I aquella època que una noia anés a missa era d'aquelles coses que fa fer fi, m'entens? Que era una cosa que dius, està bé per una nena que vagi a missa.
Ah, caram.
Eh? O sigui, dius, aquest és un propòsit molt, molt pobre. molt
sí,
pobre.
Just,
Bueno, però va
si
servir,
no, pobre,
va servir
sí.
Perquè elles hi anessin i perquè jo hi comencés a anar, també. Vull dir, l'objectiu es va cobrir amb un... apuntant a vegades amb una dubtosa manera d'enfocar-ho, no? Ara acabo de captar aquella idea que se m'havia perdut abans, no?
No la perdem ara, eh?
No la perdem ara, eh? O sigui, allò que vaig veure amb aquella curs d'orientació familiar era una frase que en un principi vaig pensar és exagerada, no? Però que després, a mesura que l'he anat rumiant i donant-li voltes i veient, veig que efectivament és així, no? Jo deia, a veure, la manera de tractar com s'ensenya als nois a tractar les noies, s'aprèn del pare. I vaig pensar, home, ja serà menys, no? Però no, no, després li vas donant compte, voltes l'assumpte, dius, a veure, si el pare és una persona, sobretot i principalment amb la seva dona, delicat, i la tracta amb cortesia, carinyo, amor i delicadesa, no? I bueno, hi ha un altre sentit, doncs, a les altres dones de la família i les que no són de la família, no? Cada una dintre de la relació que hi ha. No ens equivoquem amb això. Home, llavors serà molt difícil que aquests xicots, sobretot els xicots, no?, tractin a les noies com si fossin un trasto, no? O sigui, no, això no va així, no? O sigui, si realment tu a casa has vist que es fan les coses d'una determinada manera i entre elles el tracte amb les noies, doncs, home, això ja és una cosa que ja ha fet forat, no? I és important, perquè a vegades aquestes petites coses ens poden passar desapercebudes. Aquesta manera de tractar que tenim ara a vegades amb una mica de... sense donar-li importància a les coses, no? Les ties, per exemple, no? Tot sovint des... Perquè les ties són així, dius, home, a veure, això ha de cridar l'atenció, sí, I si crida l'atenció, s'ha de fer notar una mica, dir, a veure, de quines ties estàs parlant? Perquè ara no caic, no? I llavors que t'ho expliqui, no? Home, és una manera de parlar. Home, no és la millor manera de parlar, Dóna't compte, doncs, de que si tens germanes o, bueno, en fi, si tens persones que tu saps precisament que, home, se les té que tractar d'una determinada manera, això és extensiu a les demés, no? Bueno, són d'aquells petits detalls que no et faran, a lo millor, el superhéroe, però que, home, ajuden molt a polir maneres.
I tant, i a més també per triar parella. Un quan tria parella busca i es fixa molt de com són a casa seva, perquè ha tret molt d'allà i d'aquí uns anys ell serà com el seu pare. Llavors, doncs, és un gran reflexe. Agafant de l'Aureli, no? Jo me'n recordava quan jo arribava a casa i era petita i li deia, la meva professora m'ha castigat. I la primera resposta a casa meva, algú hauràs fet, no? O sigui, la raó és del docent, no? Sempre és del docent i no és una cosa
encara
que...
Encara que no la tingui alguna
encara
vegada.
Encara que no la tingui, els pares sempre faran veure que... Ho han de fer veure que és del... Bueno, que la raó la té el docent i no la tens tu, no? Jo crec que un bon professor passa moltes hores, no?, amb els fills, i just jo vaig conèixer una professora que a mi surts del col·legi i sempre et quedes com amb el professor ideal, no?, el que t'ha marcat més, no? Uh-huh. I aquest professor just era una persona que cada setmana agafava el nom de tots els alumnes i al costat es posava un propòsit, una cosa bona a dir-li i una cosa a millorar. Clar, sorties del col·legi amb un record d'aquesta professora en concret espectacular, que avui en dia encara me'n recordo d'ella amb molt de carinyo. També ara m'agradaria afegir així una mica també que crec que hem de ser conscients a nivell de quins exemples tenen els fills que nosaltres potser no podem triar o hem de delimitar, no? El que són les noves tecnologies, no? El que parlem dels youtubers, els instagramers, influencers, no? Sí. Són exemples que ells estan veient i hem de saber controlar i a quins segueixen, no? Perquè potser els estan parlant de l'exemplaritat d'una manera que nosaltres no hi creiem, no? O més que res perquè no és exemplaritat. Ho venen com a tal... però no, i en edats que s'està formant el caràcter, veure segons quines coses com a normal o com no passa res, començant per el que passa, tio, fins tots els estils de vida que ens puguem trobar, crec que és important que els pares aquí fiquin molta atenció, no? De dir, què mira el meu fill? A qui segueix? Amb qui s'inspira, no?
Per tant, és molt important que estiguem al cas de quins referents tenen els nostres fills així més immediats, oi, Aureli?
Sí, això que comporta també és la importància d'anar donant criteris, molt a poc, però donant criteris. Per exemple, és que ens hem donat compte que el temps passa molt ràpid actualment. El que val aquest any, dintre de 2 anys, ja ha canviat en tot, no? Amb la qual cosa... Hi ha qüestions com, per exemple, avui insisteixo que igual que t'he dit abans que avui no toca, el de la llibertat d'ensenyament tampoc toca l'educació sexual. Però que, així com hi havia temps, èpoques en què els nens han de saber d'on venen... Tot això, oblideu-se d'això, eh? Hem d'oblidar, saben tot, ho veuen tot. Ara, o realment sabem on volem anar? Vull dir, què és el que ha de percebre un nen? Què és el que jo vull que en sàpiga? I aleshores... quins valors, quins elements haig d'anar posant perquè això arribi a ser realitat. Això vol dir que si uns pares són conscients, doncs no sé, per exemple, heu parlat de, que deies tu, tio, tia, aquestes coses, el respecte amb les noies, vull que el meu fill, quan arribi als 18 anys, tingui clar que una noia és una joia. Vull dir, això és una joia. Això aquí, anem a veure, no és qualsevol persona. És, clar, perquè això es doni, quins valors, què haig d'anar dient, per tant, no l'estic desenvolupant, però el que sí que estic dient, com a idea
clar, quins missatges, que amb
quantitat de missatges, quantitat de continguts, quantitat de criteris, que no hem de perdre cap oportunitat per dir, mira, veus que bé que ha fet aquest noi? Mira quina noia més maca. Que tal? Mira, l'altre dia, veus la pel·lícula de l'altre dia? O sigui, no has d'aprofitar cap oportunitat per donar criteris que contrarrestin aquesta, diguéssim, jo diria, doncs, monotonia, que tothom fa el que veu. I aleshores, clar, pots explicar coses, però que tot això no s'explica en un dia. No és allò, per exemple, posava l'exemple d'educació sexual, perquè ara hi ha pares que es pensen... Jo ja l'he explicat d'on
sí, venen. Sí, que en una tarda ja està.
Doncs ara ja ho sap, i com que ja ho sap, pues, mira, avui dia ja ho saben els nanos, abans de que tu li expliqui ja ho
saben. I si no, ja l'explicarà el mestre.
Per tant, idea, quantitat d'oportunitats per donar criteri. I això no es pot perdre. Aquesta és una idea.
Sí, i un dels criteris, precisament, és que de les coses no es tracta de conèixer la mecànica, sinó el perquè de tot plegat. O sigui, amb el tema aquest de la sexualitat i de
no
la...
No he volgut que manera... ens estinguéssim, però vull dir, però he licitat,
com a exemple, està molt bé.
Com a exemple, doncs, a veure, sapiguer la mecànica, o sigui, val, tampoc és tan complicat això, i les múltiples combinacions que hi han, però... Es tracta de dir, anem a veure, fins que no s'arriba a aquesta qüestió, quin és el camí, no? S'hi pot arribar de moltes maneres. I avui dia hi ha una gran confusió, això, i de moltes altres coses, no? Llavors es tracta, home, d'anar aclarint idees, de quan una cosa veiem que hi ha perill de que es confongui, el tema dels exemples, dels líders, del lideratge... avui dia no ens ajuda gaire, no? Poder no ens ha ajudat mai, i ara, com que tenim una comunicació més gran i més important, doncs, en fi, és fàcil que un es confongui, no? Llavors, tu tens autèntics artistes de la pilota que tenen una vida, uns estupenda i altres, doncs, complicada. No complicada, vull dir que no es correspon als ideals que a nosaltres ens agradaria que tinguessin els nostres fills, però aquí estan, I si aquest senyor és bo jugant a pilota, no vol dir que algunes de les coses que fa siguin com per imitar-lo, I qui diu de la pilota, perquè és el tema, no?, de tantes altres coses, no? Dir, escolta, aquesta persona, els genis, no?, els genis de la música, l'Einstein abans, quan has donat una cita seva, no?, bueno, alguns d'aquests genis, la seva vida privada ha deixat molt que desitjar, no? I és important que això, vull dir, ho tinguem clar, perquè en molts casos avui hi ha el perill de que es converteixin en seguidors de qui no, només es compta el número de seguidors, no? Aquest, si té molts seguidors, és que és bo, Home, no és ben bé així, A vegades, aleshores... Jo diria que inclús en alguns casos és inversament proporcional. És important que sapiguem indicar quins són els punts de vista i com aquests punts de vista demostrar també que estan influint en la nostra vida i el resultat és el que tenim. Ja està. Tampoc es tracta de fardar, però tampoc d'amagar les coses bones que hi ha a casa i a la nostra família.
Després també m'agradaria introduir que reconèixer els errors i saber demanar perdó, Aureli, enforteix el prestigi que tenim com a pares.
Sí, perquè forma part de la naturalitat i de la sinceritat. I, però, mira, perdona, m'he sortit... Mira, veus, això que et vaig dir l'altre dia, ara no m'hi he donat compte, però ja m'intentaré, lluitaré. I es nota quan una persona és sincera, o sigui, es nota quan fa teatre. Això ho veu tothom. És com quan un té conviccions... Doncs, en un moment determinat pot fer teatre, però quan és un plató de televisió, com deia abans, el teatre dura molt poc. Arriba un moment que diu, té aquesta convicció, el que passa que mira, és feble i avui estava cansat i ha dit això. Per tant, que jo per això aniria a la línia de la qualitat, diguéssim, la qualitat dels valors, per exemple. A vegades no podem ser conscients de que amb la nostra vida estem devaluant l'educació que estem donant als fills. Per exemple, uns pares que parlin de manera que no els... Que... Tu l'important és que guanyis molts diners, que no et falti de res, és que l'important... És a dir, quan estàs transmetent que el benestar material és el fi de la vida, però no el futur, sinó ja... ja immediat, perquè tu passis bé. No, si vas a excursió, sobretot, que no et passi això, perquè si et passes gana, és que no passa res perquè un dia doncs, passi una mica... Suposant que passi gana, que no passa gana a ningú avui dia. Ningú. Vull dir, aquesta preocupació dels pares perquè no els hi manqui de res, perquè el benestar material és un objectiu, això per una banda. I després, amb lo de la coherència que estàvem parlant abans. Si els pares estan parlant del cotxe i que ara el cotxe que hem comprat doncs té els avantatges que no, perquè aquest cotxe parla molt del cotxe o parla molt de la casa que, o de les coses que realment dius, home, això és un luxe. El que estàs transmetent és que els valors materials són els que tenen qualitat.
Són importants.
Són els importants i l'altre no té. Per tant, hem d'anar amb compte. No sigui que amb la nostra vida vulguem educar els fills bé, que vagin a un col·legi que té de valors, però després que les nostres preocupacions davant d'ells sigui lo immediat, lo material.
Lo més material.
I aleshores dius, home, estàs perdent pistonada, estàs baixant el llistó.
Sí, sí, efectivament. O sigui, home, deies abans que no passa gana a ningú avui dia. Bueno, hi ha gent que passa gana,
A el món occidental.
Generalitzant. No. Aquí, a Barcelona. A Barcelona. A veure, tenim coses... No, perquè a vegades amb lo material ens fixem en les coses cridaneres, no en les coses que dius, home, sí, és que el món que tenim ara està molt materialitzat i sembla com si hi ha gent que parla com si totes les coses que està tenint al seu voltant tinguessin una etiqueta amb el preu, no? Però és que a vegades, inclús amb això de dir la categoria de la persona, a vegades hi ha gent que no està menjant perquè no ni s'organitza perquè té el cap ja molt dispers, o per coses de que no ha sabut apreciar la categoria humana, i l'ha deixat degradar, no? Aleshores, home, dius, a lo millor doncs hi han possibilitats doncs d'ajudes socials, no? Però hi ha persona que dintre de la seva misèria material, no accepta la mínima norma que suposa rebre doncs una ajuda. I això és, en aquests casos extrems, i això a vegades ens passa a un altre nivell, ens pot passar a tots nosaltres, no? De dir, escolta'm, és que jo he demanat una ajuda i m'han donat una cosa diferent, Dius, sí, és veritat. O sigui, primer, perquè potser aquella persona el que tenia és el que t'ha donat. I després, perquè, escolta'm, noi, no t'expliques bé, o senzillament és que s'ha de tindre, quan es necessita l'ajuda d'un altre, s'ha de tindre la flexibilitat de rebre l'ajuda, a lo millor a l'hora que tu no et ve bé, o no de la manera que tu voldries, no? Vull dir que, inclús amb això, penso que és important que tinguem aquesta humilitat que té que estar sempre en el fons de totes les coses, de dir, escolta'm, el papa no és Superman, ja ho sé que ho sabeu, no? Però és que tampoc tinc un interès en que vosaltres tingueu un concepte de mi superior al que és. M'estimeu perquè sóc el vostre pare, i sóc una persona que lluita. I s'ha de veure, de la mateixa manera que és segur que ens veuran quasi totes les derrotes, home, que ens vegin totes les lluites i que ens vegin algunes de les disculpes que donem. Si no totes, perquè potser totes tampoc no cal, però sí que vegin que el pare, com has dit abans, doncs es disculpa, no amb coses greus, necessàriament, no.
En el dia a dia.
Perquè és que si un no s'entrena en disculpar-se, costa molt.
Sí, costa amb molt. Coses grans ja és impossible.
I tant.
Gisela, últimes aportacions.
Res, doncs a mi m'agradaria afegir només que l'exemplaritat és una cosa que atrau. La gent exemplar atrau, és un imant, perquè viu la vida en positiu, independent de les circumstàncies. I tornar a repetir, que jo crec que ho dic a cada programa, que la lluita, tot i que sembla aquesta paraula una mica amb esforç i connotacions negatives...
Clar, sembla que lluita hagi de costar,
sí,
no? Si una cosa
al final
fragosa.
La recompensa és tan gran i quan t'entrenes, al final et surt sol.
Aureli.
Perquè és que pensin que no serveix de res, que dubto que algú dels nostres oients ho pensi, que creguin que sàpiguen que els pares són predictibles, és a dir, que la línia que segueix un pare que és exemplar, encara que ell no hi sigui, els fills són conscients del que faria el seu pare allà. Per tant, un noi, la noia, pot anar a una discoteca i pot pensar, si ara em veiés el meu pare, si ara em veiés la meva mare, i el pare no hi és allà a la discoteca, però hi és, hi és. Per tant, quan un pare és exemplar, quan els seus criteris tenen pes, quan els valors que ha donat són bons, encara que no estigui present, els fills són conscients de que allò que volen fer o estan fent o podrien fer està bé, malament, o no tan bé, o no tan malament.
És a dir, clar, ho
han és de dir, tenir present. Que no es perd l'exemplaritat. Vull dir, si algú... Mira, això és molt maco, això està de l'exemple, estàs molt... Mira, que bé que ho fan, això. Que és maco, això està molt bé. Però no serveix per res. Sí serveix.
Molt bé, Aureli. Moltes gràcies a tots tres per les vostres magnífiques aportacions, com sempre, i us esperem la setmana vinent.
Gràcies.
Adéu.
A Ràdio Estel, Paraules d'Amor. Un programa d'educació, família i parella.
Dad, you don't know it right now, but I'm watching you. Watching the things you do. I'm watching the way you treat people. The way you treat me and my mom and my sister. The way you live your life is having a big impact on me. When it's time for me to choose a career and provide for my family, your work ethic will be on my mind. The time you spend with me, even doing simple things. You're teaching me how to live, whether you know it or not.
Pare, no ho saps ara mateix, però jo t'estic mirant. Estic veient les coses que fas. Estic veient la manera com tractes les persones, com em tractes a mi, a la meva mare, a la meva germana. La forma en què vius la teva vida està tenint un gran impacte en mi. El temps que passes amb mi fent fins i tot coses simples em donarà una sensació de seguretat. Hi haurà moments en la meva vida on jo potser no em sentiré segur a l'hora de fer coses, però recordaré com has actuat sempre per fer el que era el correcte. Per favor, no tinguis por de mostrar-me els teus fracassos, de mostrar-me els teus errors. Aprenc de tots ells. Pare, m'escoltes? T'estic veient. Observant per si realment creus el que dius sobre Déu. Has d'ajudar a mostrar-me el camí, perquè t'estic veient, pare, tots els dies. M'estàs ensenyant com viure, t'adonis o no. Aquesta és una carta d'un nen que li escriu al seu pare, l'acabem de sentir en la cançó que dona pas a la segona i darrera part del programa, on aquest nen expressa que gràcies a l'exemple del seu pare aprendrà a ser millor persona. I amb aquesta cançó donem pas a la segona part, com dèiem, a l'entrevista, on parlarem sobre l'exemplaritat amb l'educació, l'exemplaritat dels pares, i per això tenim el senyor Josep Maria Rovira Marçal. En Josep Maria Rovira és llicenciat en Ciències Químiques per la UB, la Universitat de Barcelona, està casat, és pare de família nombrosa i té molts nets, també ens comentava. Després d'una temporada treballant en el seu sector, va incorporar-se com a director del Col·legi Mestral d'Igualada, on ha estat director durant més de 30 anys. Jubilat des de fa alguns anys, segueix ocupat en diverses activitats, entre elles la de dur a terme un blog anomenat Converses de Sobretaula sobre temes educatius. I també ha estat moderador de l'associació FERT. Senyor Rovira, bona tarda i moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Estem parlant de l'exemplaritat en l'educació, l'exemplaritat dels pares en l'educació dels fills. Expliqui'ns, per què és tan important ensenyar amb l'exemple?
Bueno, perquè em sembla que sense l'exemple el que s'ensenya és inútil. O sigui, nosaltres podem saber moltes coses, podem fer molts sermons, però al final el que queda és l'exemple. Els sermons en la infància no són inútils perquè no els entenen i en l'adolescència és que no es volen escoltar-los. Però, en canvi, evadir-se de l'exemple és molt difícil, tant per bé com per mal.
Com influeix la conducta dels pares en els fills?
Jo crec que molt. Els pares són els primers educadors i els que influeixen més en l'educació dels fills. Ho hauria de ser així, Però per influir positivament amb els nostres fills, el millor que podem fer, és el millor servei que podem donar-los, és una ben entesa autoritat, o sigui, que estimula, que anima, que guia, que acompanya, que corregeix, també, però sempre referendada amb l'exemple. Autoritat i exemple.
Autoritat i exemple. I quins serien aquells mals exemples que els pares donem, de vegades sense donar-nos als nostres fills?
Sí, sí, podem donar mals exemples en moltes coses i en molts petits detalls, i com dius tu molt bé, sense donar-nos. No sé, penso jo, quan arribem cansats a casa i ens queixem del nostre treball, per exemple, o quan els demanem que estudiïn i valorin la cultura i potser no ens veuen mai llegir un llibre. O quan arribem a casa i encenem la televisió i ens despreocupem dels altres. En fi, són molts detalls, no?, que podríem fer una llista interminable, no? Tenir actitud de servei.
Actitud de servei. I en quin moment som els seus exemples? Ja des de ben petitons, quan encara no xerren, no s'expressen, nosaltres som models per ells?
Sí, jo em sembla que sí. En tot moment i al llarg de tota la vida, eh? Perquè encara que no ens ho sembli, ens estan observant contínuament i nosaltres podem enganyar molta gent, però amb els nostres fills no els enganyarem mai. Llavors, bueno, doncs hem de pensar que ens estan veient el que fem. De fet, els fills són una bona raó per intentar fer les coses millor.
Això és a dir, clar, el fet de ser l'exemple pels nostres fills fa que nosaltres siguem millors persones i intentem fer les coses bé.
Sí, sí, així és. O sigui, l'educació no és que sigui massa complicada, perquè els principis educatius són molt senzills. El que passa és que no és fàcil, perquè precisament el que és difícil pot ser difícil perquè l'exemple dels pares és fonamental. I a vegades podem fallar. I a vegades hem de reconèixer els nostres errors. Sembla que ho dèieu abans, en la presentació, no? Reconèixer els nostres errors i demanar perdó també és un exemple important pels nostres fills.
Educar amb l'exemple no vol dir que nosaltres siguem exemple de res.
No. No, a veure, els fills no volen pares perfectes, entre altres coses perquè no existeixen. Llavors, jo crec que l'exemple ha de tenir unes característiques, ha de ser natural, espontani, ha d'estar lluny de qualsevol ficció. Sobretot, es dona millor quan menys es pretén donar. I després tampoc ha d'estar en funció de l'alçada del pedestal des del qual es pretén donar, sinó que el que és important és que ens vegin lluitar per superar els nostres defectes i per intentar fer les coses millor. Em sembla que això és el tema, no?
Parlem dels nens, de l'educació dels nens, però en quin sentit l'ésser humà necessita sempre tenir un referent, un model a qui seguir? Això, estem programats per imitar models de conducta?
Jo programats, no sé si estem programats, però...
Jo que científicament diuen les neurones espejo.
No ho sé, però espera, no estem sols en aquest món, som éssers socials, i per tant les conductes dels altres ens influeixen, per bé o per mal. Hi ha conductes que ens atrauen, i ens mouen a imitar-les. I això sempre sembla que tots tenim l'experiència, no? Un amic, un matrimoni, una família que ha sigut exemple per nosaltres i que ens ha influït i ens ha motivat a seguir-lo, no?
Senyor Rovira, educar amb l'exemple és l'única manera d'educar?
Bé, probablement... A vegades l'exemple hi ha que explicar-lo, O sigui, a vegades no ens podem... A veure, és molt important l'exemple, però també és important que a vegades expliquem les coses que fem perquè les fem d'aquella manera, perquè si no poden pensar que potser les fem per rutina, no? Llavors també hem de saber explicar amb arguments les coses que pensem i que són bones i que fem, doncs explicar-les amb arguments. Sí.
Explicar-les sempre amb arguments perquè potser no s'entenen.
Sí.
Perfecte, senyor Rovira. Doncs acabem aquí l'entrevista. Moltes gràcies per haver-nos donat el seu temps aquesta tarda. Gràcies.
Molt bé.
Doncs fins aquí el programa d'avui amb l'entrevista i les aportacions dels nostres especialistes en l'educació. Posem el punt i final. Volem agrair, com sempre, a l'associació FERC que fa possible el programa i al nostre tècnic, el Mario Ramírez. Nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent. Tornem a tenir una cita el proper dimarts de 8 a 9 del vespre. No hi falteu.
programa d'educació, família i parella.